Són les 8, bon dia.
Bon dia, de núvols avui més trencats. Temperatura encara relativament elevada per l'època de l'any avui i també durant el cap de setmana.
Com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és divendres. Divendres, com necessitàvem que fos divendres. És 21 d'octubre del 2022. Avui dia menys boira, sembla. Tindrem més sol, però amb algunes estones de núvols. I cap de setmana amb poc moviment meteorològic. Ara mateix estem a 20 graus a Palafrugell, 19 graus a Pals i 18 a la Bisbal. El dia en què parlarem d'impostos, perquè Palamós i Palafrugell ja han plantejat les seves ordenances fiscals pel 2023 i amb moviments ben diferents. Palafrugell fa una pujada generalitzada dels impostos municipals per l'increment dels costos que tindrà l'Ajuntament l'any que ve. En canvi, Palamós ha decidit congelar-los. De seguida ho expliquem tot. El dia en què comença el Re Palafrugell i ho fa amb el Re Arquitectura, aquest esdeveniment per debatre sobre arquitectura des d'un punt de vista de sostenibilitat, i demà i diumenge durant tot el dia a diversos punts del municipi, activitats per gaudir de l'oci d'una manera repensada. També en parlarem. Així com parlarem també de l'inici de l'Escola de Carrossaires, que aquest dimecres va fer el seu primer curs amb en Julio Navarro com a professor, i explicarem com va anar. I avui, que és divendres, també farem la prèvia esportiva del cap de setmana, perquè hi ha molta activitat pel que fa als esports, tant aquí al Baix Empordà com a tot l'àmbit gironí, i per cert ahir que el Girona va perdre. Doncs ara ens hi posem, són les 8:02. Això és el Supermatí. Avui parlarem amb David Sagarra, regidor de Medi Ambient de Santa Cristina d'Aro, municipi que en les properes setmanes activarà el porta a porta. Volem saber com ha rebut la població aquesta mesura, que de vegades és polèmica, i què n'esperen. Quina quantitat esperen que es comenci a reciclar, quin percentatge de població esperen que comenci a reciclar a partir d'ara. I avui, que és divendres, també descobrirem l'Empordà imprescindible amb la guia cultural Sandra Bisba. Però abans hem de repassar notícies, i ho hem de fer amb periodistes com la Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
En Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
En Rafael Corbí, bon dia.
Hola, bon dia.
La Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia.
I això és tot. Aquests són tots els periodistes aquí. Hem de saludar aquesta hora quan són les 8:02. Palafrugell apujarà els principals impostos municipals el 2023. La proposta, que passarà pel ple de la setmana vinent, contempla un increment de l'IBI, de l'ICIO o de les escombraries, entre altres. Ferran Castelló.
L'alcalde Joan Vigues justifica la mesura per la inflació i l'increment dels costos de personal i llum. L'oposició, en canvi, considera que hi ha alternatives diferents i més prudents.
I com que jo sóc un gestor i no sóc un polític, el millor que podríem fer jo és dir, doncs no pujo les d'això, perquè com que me vull presentar, hipotèticament, si me presentés o no, que no ho he dit ni ho diré ara, doncs el més polític que puc fer, doncs no pujo impostos. No pujo impostos perquè quan hi ha eleccions no pujam impostos. Però jo no sóc això, no ho he sigut i no ho seré, i no ho seré ara, perquè no deixaré hipotecat el pressupost l'any que ve en els que vinguin després.
En canvi, Palamós no puja cap impost, els congela tots i aprova un recàrrec de fins al 50% en l'IBI dels pisos desocupats.
Ho ha fet amb l'aprovació del document d'ordenances fiscals per l'any 2023. Aquestes noves ordenances fiscals, a part d'adaptar-se a la nova legislació, han patit alguns canvis.
Ja han començat els tallers de l'Escola de Carrossaires de Palafrugell i ho han fet amb un curs sobre creació de figures, Rafel.
L'activitat l'organitza l'Associació de Colles de Festes de Primavera i el curs l'imparteix en Julio Navarro, amb una llarga experiència en el món dels carrossaires i de les festes de primavera. El curs s'allargarà durant els mesos d'octubre, novembre i desembre i els alumnes es dedicaran a aprendre a fer escultures carrossaires.
I arrenca el Re Palafrugell i ho fa avui durant tot el dia a l'Auditori de Cap Roig a la jornada professional Re Arquitectura.
Una jornada de conferències i debats sobre diferents vessants de la sostenibilitat en l'àmbit de l'arquitectura, i comptarà amb conferenciants consolidats en aquest àmbit i que apliquen sistemes sostenibles. Tot i que la jornada és professional i pensada per arquitectes, la població general també hi pot assistir per informar-se de les novetats constructives.
Unió de Pagesos vol aturar el projecte d'horts de lleure a Calonge. Mariona Fernández.
L'Unió de Pagesos demana retirar el projecte de microparcel·lació d'una finca agrària a Calonge per fer-hi horts de lleure. El pla preveu dividir la parcel·la en 50 horts individuals i un de comunitari.
El Consell Comarcal reparteix un joc a les escoles que dona a conèixer les diferents espècies de peix al litoral.
S'inclouen 27 parelles de fitxes de joc, així com 27 fitxes descriptives de cada espècie, amb una descripció del seu aspecte, on viu, la seva talla i també algunes curiositats.
Gràcies, Marc Clapés. I dos empordanesos creen un joc i un còmic perquè els treballadors estiguin, atenció, més contents a la feina. Eugènia Güell.
Dofinos mostra a toc d'humor la mecànica de la vida laboral. El que proposen no és canviar ni la feina ni el que s'hi fa, sinó la manera com es fa, creant un ambient divertit.
Bueno, ja ho veurem. Després ho ampliem. En plan esportiva, destaquem que Paula Badós es retira mig partit en el torneig de Guadalajara i això la deixa fora definitivament dels Masters. Sergi Villena.
La tenista bagurenca va haver d'abandonar abans d'hora el seu partit del 8-1000 de Guadalajara. Segons ella mateixa va declarar després del maig, la causa va ser una malaltia que està arrossegant des de fa dies.
El Girona de futbol aquest cap de setmana rebrà l'Osasuna a Montilivi, però ja va perdre ahir al camp de l'Almeria per 3-2 i continua només amb 8 punts.
Els gironins van rebre 3 gols a la primera part i això els va condemnar perquè a la represa van marcar 2 gols però no van poder empatar.
Doncs ja és a zona de descens el Girona. I aquí al Baix Empordà comencem parlant del Palamós, que visita el camp del Torelló, Sergi.
Després que la setmana passada aconseguissin sumar els 3 punts a Primera Catalana i així abandonessin la cua, els palamosins volen seguir progressant.
Doncs aviam si ho aconsegueixen. I ara parlem del Calonge, la Unió Esportiva Calonge, que també visita el camp del Malgrat, que gràcies als bons resultats es permet dirigir amb la mirada cap al primer lloc, la Unió Esportiva Calonge.
Els calongins estan tenint un extraordinari inici de temporada i comparteixen el lideratge de Segona Catalana amb el Calaguidó i el Quart, que sumen 10 punts.
Mentre el Bisbal Bàsquet rep el Vic.
Els bisbalencs, que van perdre per primer cop la setmana passada contra el Girona B per només 2 punts, reben un Vic que compta els seus partits per victòries fins ara.
A Girona, el bàsquet Girona viu ara amb l'únic objectiu d'obtenir una victòria contra el Betis, no, Sergi?
Aquest cap de setmana toca visita a la pista dels sevillans i després de les 4 derrotes en 4 partits, els gironins estan mentalitzats de guanyar el més aviat possible.
I l'Uni Girona, que visita aquest dissabte la pista del Leganés després del seu gran triomf a l'Eurolliga.
Les madrilenyes són penúltimes i l'Uni intentarà continuar amb la seva impecable trajectòria i especialment continuar amb les bones vibracions del partit contra el Villeneuve.
Gràcies, Sergi. De seguida ampliarem totes aquestes informacions esportives. Que tinguis bon dia.
Hola, bon dia.
És moment de conèixer la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Bon dia.
Hola, bon dia.
Després d'una setmana amb moltes boires, núvols i ambient fins i tot xafogós, quin temps hem de preveure pels propers dies i el cap de setmana?
Doncs sense masses novetats sí que podem dir que hi ha un petit canvi. Avui, tot i que encara es poden formar aquest matí algunes boirines o boires, seran menys extenses i duradores. En general, gaudirem de més estones de sol durant les hores centrals del dia, si bé ens aniran creuant alguns intervals de núvols que no acabarem de deixar al cel del tot net. Mencionar també la pols en suspensió dels darrers dies que avui i durant el cap de setmana anirà desapareixent. La temperatura encara elevada per l'època de l'any, però la propera nit baixarà, sobretot a la costa on ha estat més elevada els darrers dies, al voltant dels 14-16 graus. Aquesta setmana hem tingut valors de 18 a 20 graus a la costa amb nits tropicals. Pel que fa a la màxima, quedarà al voltant dels 25 graus i ha destacat també el vent de Garbí, que a la tarda pot bufar en cops d'entre 40 i 50 km per hora. Pel cap de setmana, poc moviment meteorològic, seguirem acompanyats per alguns intervals de núvols, vent entre fluix i moderat de component sud i, en general, més estones de sol.
Les 8 i 9 minuts. Més enllà de l'Eix Empordà estan passant coses i déu-n'hi-do perquè al Regne Unit el Partit Conservador ja ha activat les eleccions internes urgents per trobar el successor de la primera ministra Liz Truss, que va dimitir ahir després d'estar només 45 dies a Downing Street. Ara bé, és la primera ministra que ha enterrat una reina? entrat la reina, i també que ha enterrat l'economia britànica, això en només 45 dies. Els Tories volen que el procés de primàries sigui el més ràpid possible i tenir el relleu al capdavant del país el divendres 28 d'octubre, és a dir, divendres de la setmana que ve. Per això han canviat les normes per simplificar el procés i, de passada, disculpeu, limiten al mínim el nombre de candidats possibles. Podrà haver-hi 2 o 3 com a màxim. I atenció, perquè ja hi ha noms que van apareixent, Rishi Sunak, Penny Morden, però atenció, perquè es torna a postular Boris Johnson, que està plantejant-se si es presenta o no, i només ho farà, sembla, si aconsegueix els avals necessaris per poder entrar a l'elecció final. S'enterra definitivament el projecte del MidCat, que se substituirà per un corredor d'energia verda. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat un acord entre Espanya, França i Portugal per impulsar un nou gasoducte submarí entre Barcelona i Marsella. L'han batejat amb el nom de Bimar. L'anunci arriba després de la reunió celebrada a Brussel·les entre Sánchez, el primer ministre portuguès, Antonio Costas, i el president francès Emmanuel Macron. Pere Aragonès denuncia a Brussel·les la gestió del cas Pegasus per part del govern espanyol. El president de la Generalitat s'ha reunit amb el comissari de Justícia Didier Reynders. Els lloguers a Barcelona han pujat un 10% des que es va eliminar la llei que els limitava. L'Ajuntament assegura que la llei de regulació de preus no ha fet disminuir els contractes de lloguer signats, com diu la Cambra de Propietat. L'accident mortal del jugador de rugbi a la sala Apollo va ser al pati de ventilació. Liam Hampson va anar fins al terrat per una sortida d'emergència i va caure a una zona on no es pot accedir habitualment i va estar-s'hi 30 hores abans que no el van trobar. I han trobat el nadó segrestat en un hospital a Bilbao i han detingut la sospitosa d'haver-se l'endut. La policia ha detingut una dona aquest dijous i ha comprovat que va intentar endur-se altres nadons d'aquest hospital de Bilbao. Déu-n'hi-do aquesta història, també. Doncs ara mateix passa un minut i mig de... Bé, de fet, falten 3 minuts i mig per arribar a 8:45 del matí. És el moment del comentari i aquí al Supermatí avui ens l'envia en Marc Casanovas.
Fa molts anys que escolto aquesta paraula, desestacionalitzar. Quan es posa sobre la taula el debat del model turístic, empresaris, polítics i ciutadans, estem d'acord en que és una peça clau. El significat el tenim molt clar. Fer que el turisme propi característic d'una determinada estació es produeixi també durant la resta de l'any. Del que ningú es posa d'acord és com es fa això. De tot plegat, parlant d'aquest tema, em venen diferents preguntes. Per quin motiu realment volem desestacionalitzar? Té alguna cosa a veure amb l'impacte ambiental del turisme de masses, o no? La nostra destinació turística, basada en el sol i platja, continuarà sent atractiva fora de temporada? Doncs mireu, hi ha moltes evidències, des de fa molts anys, que estem sobrepassant el límit de la capacitat del nostre paisatge. Això provoca greus impactes ambientals durant els mesos d'estiu, però també greus impactes socials i alhora econòmics. Tenim economies basades exclusivament en el nivell productiu de 2 mesos de l'any, la qual cosa provoca que l'explotació d'aquests 2 mesos sigui màxim. Alhora, crea llocs de treball temporals de mala qualitat, amb càrregues de feina brutals i en grans períodes de l'any sense activitat laboral. Per no parlar, perquè no tinc prou temps, de l'impacte ambiental de tot el que implica aquest turisme, construcció de cases de segones residències, xarxes d'abastament, serveis municipals, contaminació per a les embarcacions, artificialització del paisatge, i etc. Tot plegat crea un bucle complicat de resoldre. Una de les solucions és la desestacionalització, però no de qualsevol manera, sinó desestacionalització pensada i estructurada amb 2 pilars del nostre territori, el paisatge i l'oferta lúdico-cultural. Així, cal centrar els esforços per donar aquests serveis lúdico-culturals basant-nos en el paisatge, les tradicions i l'autenticitat del territori per crear una destinació turística atractiva tot l'any amb suficient incentiu perquè el teixit comercial i empresarial siguin viables tot l'any i creïn més i millors llocs de treball. Per altra banda, cal estudiar quina és la capacitat de càrrega dels nostres pobles costaners per poder aplicar mesures restrictives en períodes de massificació excessiva. Així, sí que començarem a desestacionalitzar. Si no, no. Imaginació i visió de futur. Som-hi.
8:45. Palafrugell apujarà els principals impostos municipals el 2023 i Palamós els congelarà. Aquests dies els ajuntaments estan aprovant les seves ordenances fiscals i anarem coneixent els detalls. Comencem a Palafrugell, on la proposta que passarà pel ple de la setmana vinent contempla un increment de l'IBI, de l'ICIO o de les escombraries, entre altres. L'alcalde Joan Vigues justifica la mesura per la inflació i l'increment de costos de personal i de llum. L'oposició, en canvi, considera que hi havia alternatives diferents i més prudents.
Els impostos que pugen són els següents. L'impost de béns immobles, un 2%. L'impost d'instal·lacions, construccions i obres, un 6,67%. L'impost de les plusvàlues, un 22%. La taxa de recollida d'escombraries i tractament de residus, un 5%. La taxa d'ocupació de via pública de taules i cadires a platges i plaça nova, un 10%. La taxa del subministrament d'aigua, un 6%. I la taxa per utilitzar els espais esportius, un 4%. Aquestes xifres les ha revelat en un comunicat el cap de l'oposició, Juli Fernández, i les ha confirmat l'alcalde Joan Vigues a Ràdio Palafrugell. En declaracions a aquesta emissora, el Batlle ha defensat que se senten obligats a fer aquesta pujada.
És clar, aquest any ens pugen 900.000 euros l'enllumenat. Si el personal, un 1,5 addicional de l'any passat, d'aquest any 2022, més 3,5 de l'any que ve 2023, més trienis de totes les coses que van pujant del capítol 1 personal, se'n va quasi a 900.000 euros més el personal d'aquesta casa, més els 900 que hem dit d'enllumenat, més el resto de 20-25 milions, que és el pressupost restant, si traiem el personal, pujarà un 4%, pujant mínim el 4 o 5%.
I tot i així, diu que l'increment d'impostos en cap cas cobrirà les noves despeses. Vigues defensa que prefereix fer una bona gestió.
I com que jo sóc un gestor i no sóc un polític, el millor que podríem fer jo és dir, doncs no pujo les d'això, perquè com que me vull presentar, hipotèticament, si me presentés o no, que no ho he dit ni ho diré ara, doncs el més polític que puc fer, doncs no pujo impostos. No pujo impostos perquè quan hi ha eleccions no pujarem impostos. Però jo no sóc això, no ho he sigut i no ho seré ara, perquè no deixaré hipotecat el pressupost de l'any que ve en els que vinguin després.
Després, des de l'oposició, doncs Juli Fernández del PSC considera que el govern té alternatives.
A la nota de premsa en què el líder del PSC a Palafrugell revelava les xifres del pla d'impostos de l'Ajuntament, Juli Fernández ha apostat per buscar alternatives per fer una proposta diferent i més prudent si tenim en compte l'evolució de la recaptació dels padrons d'ingressos al setembre del 2022. Així ho defensava també en declaracions a Ràdio Palafrugell ara fa uns dies.
Entenem, doncs, que l'Ajuntament, el govern, hauria d'intentar, doncs, buscar fórmules que vagin més enllà de la típica proposta de pujar impostos i taxes. Volem recordar que el govern actual ja va pujar impostos l'any passat i, per tant, entenem que en aquest context que ve en aquests moments, doncs el nostre grup està per la línia de la contenció. En cap moment estem parlant de baixada d'impostos i, si cal tocar-ne algun, doncs parlem-ne, però amb la màxima prudència.
I Fernández afegeix que la mostra de que es poden fer propostes diferents la tenim en el fet que alguns ajuntaments, com Girona, Figueres i altres del nostre entorn, han anunciat congelacions d'impostos i taxes per l'any 2023.
Doncs mira, l'últim que ho ha anunciat és Palamós, que congela aquestes taxes i també fa un recàrrec de fins al 50% en l'IBI dels pisos desocupats. Ho ha fet amb l'aprovació del document d'ordenances fiscals per l'any 2023. Aquestes noves ordenances fiscals, a part d'adaptar-se a la nova legislació, també han patit alguns canvis.
La més destacada és l'aplicació d'un recàrrec de fins al 50% sobre l'impost de béns immobles que es declaren desocupats. La intenció d'aquesta mesura és fomentar el lloguer anual. Una de les altres mesures que es van aprovar dins les ordenances pel 2023 va ser la congelació d'impostos i taxes. Els diferents grups polítics ja havien donat suport a aquesta mesura a la Junta de Portaveus que es va celebrar durant el mes d'agost. A part d'aquestes dues mesures, el ple va aprovar altres variacions previstes per les ordenances fiscals del proper any, com l'exempció de l'impost de la plusvàlua per mort de mares que hagin estat víctimes de violència de gènere, promoure la bonificació per entrar a l'escola d'adults destinada a persones desocupades que es trobin en situació de vulnerabilitat i persones empadronades a Palamós que tinguin el carnet jove i la reducció de la taxa d'aparcament a les zones blaves i vermelles per les persones que tinguin un immoble en propietat al municipi.
En aquest cas, les ordenances es van acabar aprovant per una àmplia majoria. Ja s'han aprovat en el ple.
Les ordenances fiscals es van aprovar amb 15 vots dels partits d'Esquerra Republicana de Palamós i Sant Joan, PSC, Junts per Catalunya i Ciutadans. L'únic partit que es va abstenir va ser la CUP. La seva representant a l'Ajuntament de Palamós, Roser Huete, va destacar durant el ple municipal que la seva abstenció es devia principalment a la dificultat de cobrar el recàrrec sobre l'impost de l'IBI als pisos desocupats.
I creiem que, bueno, que hi ha molt de marge per treballar amb les ordenances fiscals i una simple congelació i aquestes modificacions que s'han fet, unes per imperatiu legal i les altres, per exemple, els pisos buits que ho celebrem, no? Serà tan difícil poder cobrar aquest recàrrec en algú, si mires les excepcions, que bueno, és una mica com fem les coses perquè surt normativa i l'hem d'adaptar. Per tant, no hi ha res que ens faci modificar el nostre criteri envers aquestes ordenances envers els altres anys i continuarem abstenint-nos en aquest camp.
El representant de Junts per Catalunya, Raimon Trujillo, va reconèixer la dificultat de cobrar aquest impost en el ple municipal. Tot i això, des del seu grup han donat suport a les ordenances fiscals per aquest 2023.
Unió de Pagesos vol aturar el projecte de microparcel·lació de Calonge, d'un terreny que volen utilitzar per fer-hi horts de lleure.
Unió de Pagesos ha presentat al·legacions al projecte de microparcel·lació d'una finca Calonge per fer-hi horts de lleure. El projecte vol dividir la finca agrària en 50 horts individuals de 60 metres quadrats i un de comunitari de 120 metres quadrats. El sindicat lamenta que aquesta iniciativa no potenciï l'ús agrari de la finca, sinó que l'aboca a l'ús de lleure. A més, recorden que la finca es troba en una zona catalogada com a sòl d'especial valor agrícola i com a explotació agrària prioritària.
Ja han començat els tallers de la primera escola de carrossaires de Palafrugell. Ho ha fet amb un curs sobre la creació de figures. L'activitat està organitzada per l'Associació de Colles de Festes de Primavera i el curs l'imparteix Julio Navarro, amb una llarga experiència en el món dels carrossaires i de les festes de primavera.
El curs, que s'allargarà durant els mesos d'octubre, novembre i desembre, i els alumnes es dedicaran a aprendre a fer escultures carrossaires. Les temàtiques estan dividides en dos grans blocs, un de més teòric i un altre de més pràctic. Les sessions s'impartiran els dimecres al vespre entre les instal·lacions de Can Genís i la nau dels carrossaires. El curs va arrencar amb en Julio Navarro repartint uns models que els alumnes havien de dibuixar. El professor explicava la importància de les proporcions.
Necessito una imatge en el vostre cap, vull fer això. I a partir d'aquí treballarem tots. O sigui, el dia que tu vulguis fer una cara supergran amb un cos superpetit, com que tindràs les proporcions, no es veurà una cosa estranya, no es veurà un cap gros, es veurà una cosa proporcionada.
I, de fet, la qüestió de les proporcions va ser un dels elements principals de la primera classe.
La clàssica de pintura, de pintura i d'escultura, diu que la figura humana són 7 caps i mig. Per tant, si esteu davant d'aquest llapis i el voleu dibuixar amb una certa proporció, d'aquest nino, i el voleu dibuixar amb una certa proporció, el que heu de fer és imaginar-vos la mesura del seu cap 7 vegades. A partir d'aquí, rectangles, quadriculats, i després l'últim que arriba és la forma.
Tot i que ja s'ha fet la primera sessió, les persones interessades en impartir el curs poden inscriure's a través del web www.cangenis.cat.
El principal objectiu de l'escola és mantenir amb noves generacions aquesta tradició tan arrelada, no, Rafel?
El treball de construcció de la carrossa podria bé considerar-se un treball d'artesania, donat que les tècniques i material que s'hi utilitzen són molt diversos amb acabats de molta qualitat. Tradicionalment, els grups de carrossaires solien estar integrats per persones provenents de diversos oficis, que sempre podien aportar la seva expertesa en la construcció de les carrosses, com la fusteria, la pintura o l'electricitat. Així doncs, la creació d'una carrossa és una tasca que comença molts mesos abans de la celebració del carrusel del Costa Brava a les festes de primavera. Generalment, uns 6 mesos abans de les festes, cada colla es reuneix per decidir el tema. Un cop triat, es comença a treballar per perfeccionar-ne aquesta idea i obtenir un primer esbós del que serà la carrossa, i a poc a poc es va treballant fins a tenir-la enllestida per la desfilada. L'estructura de la carrossa es crea sobre una plataforma de fusta que es posa en un camió vell del qual s'ha aprofitat el motor. Cada colla utilitza diferents tècniques i materials com, per exemple, ferro, fusta, poliuretà, guix o altres coses per confeccionar estructures, ninots i elements decoratius. Les carrosses surten al carrusel acompanyades d'una comparsa. Aquesta consta de dos elements bàsics: el vestuari, que habitualment es dissenya i s'encarrega una modista, i la coreografia, que demana a la comparsa trobar-se uns dies a la setmana per assajar-la en la música escollida.
6 minuts i 2 quarts, no ens movem gaire perquè avui arrenca el rep a la Frugell. fa avui durant tot el dia a l'Auditori de Cap Roig amb la jornada professional Rearquitectura dins del marc del Rep Palafrugell. Una jornada de conferències i debats sobre diferents vessants de la sostenibilitat en l'àmbit de l'arquitectura. Comptarà amb conferenciants consolidats en aquest àmbit i que apliquen sistemes de sostenibilitat. Ferran.
Al Supermatí hem parlat amb Miquel Sitjà, comissari de l'acte i membre del Col·legi d'Arquitectes que coorganitza la jornada en Rearquitectura. Posa èmfasi que cada cop hi ha més preocupació per aconseguir habitatges que siguin sostenibles i consumeixin el mínim d'energia possible.
Tot el pensament que hi ha al voltant de les despeses energètiques, de les despeses energètiques a l'hora fins i tot de produir materials, de com aquests materials tenen el seu cicle de vida, quina és la petjada de carboni que aquests materials porten al nostre planeta, i tot això ens porta a repensar una miqueta què ha de ser l'arquitectura en aquest nou segle XXI, no?
A més, es destacarà la importància del suro com a element constructiu per l'aïllament de les noves edificacions o les façanes. Sitjà afirma que cada cop sempre més.
La jornada comença tractant el tema del suro i com el suro ha passat a ser exclusivament, quasi bé, un component de taps d'ampolles, a ser un element molt important en els aïllaments de les noves arquitectures. És un element natural amb una gran eficiència d'aïllaments i que últimament també ja es pot utilitzar, degut precisament als avanços tecnològics, com a element d'acabament de façanes.
Sitjà remarca que cada cop hi ha més persones preocupades pels seus habitatges, pels costos que suposa el seu manteniment i el consum energètic.
Cada cop hi ha més particulars preocupats per al seu habitatge, ja sigui per qüestions, com s'ha demostrat en aquesta passada pandèmia del Covid, de que els espais a vegades no són suficients com per poder viure un tancament una miqueta allargat a dins del nostre habitatge, com també perquè aquest habitatge, amb els costos energètics que hi ha actualment, sigui cada cop més econòmic, o sigui que a través de les seves solucions constructives gasti menys energia, que en el fons és el que ens demanen les normatives europees.
La jornada durarà fins a 6:15 de la tarda, en la qual es tractaran diferents temes. Entre ells es parlarà sobre com la fusta es pot emprar en la construcció tant d'edificis de baixa alçada com més alts de 12-15 plantes, i com aquest canvi de construcció suposarà una petjada menor i una regeneració dels boscos amb una prèvia planificació. Per acabar, Sitjà remarca que, tot i que la jornada és professional i pensada per arquitectes, la població general també hi pot assistir per informar-se sobre les novetats constructives.
Doncs avui el Rearquitectura, el Cap Roig, a l'Auditori, i demà i diumenge el Reviu, el circuit d'activitats repensades a Palafrugell, un cap de setmana amb activitats repensades per gaudir-ne de manera conscient. Veurem quina és la recepció d'aquesta primera edició del Rep Palafrugell. 8:27. El Consell Comarcal reparteix un joc a les escoles que dona a conèixer les diferents espècies de peix al litoral. S'inclouen 27 parelles de fitxes de joc, així com 27 fitxes descriptives de cada espècie, amb una descripció del seu aspecte, on viu, la seva talla i algunes curiositats. Marc.
El joc es diu Memo Peix i està creat especialment per aquest projecte que pretén afavorir l'aprenentatge de les diferents espècies de peixos per als nens. En total s'han lliurat 2 unitats del joc a cadascuna de les 36 escoles de la comarca. S'inclouen 27 parelles de fitxes de joc, així com 27 fitxes descriptives de cada espècie, amb una descripció del seu aspecte, on viu, la seva talla i també algunes curiositats. Aquesta informació s'ha elaborat a partir de la informació recollida pel Museu de la Pesca de Palamós. També s'ha comptat amb la col·laboració de la Confraria de Palamós per tal de fer la tria de les espècies més representatives del nostre litoral i aquells elements del port que s'han inclòs en el recurs. En aquest sentit, el joc ja s'està utilitzant dins l'espai del menjador escolar amb la implicació de les empreses que elaboren els menús, Boisà i Aurest. Previ a l'ús del joc, en l'espai del migdia, per part del monitoratge del menjador, s'ha impartit una formació per orientar-los en les diferents opcions del joc que pot tenir el Memo Peix. I tot seguit, els equips del menjador de cada una de les escoles també s'han reunit internament per tal de pensar com treballar aquest recurs didàctic. El projecte de l'Escola Casa, divulgació i sensibilització del consum de peix a les famílies del Baix Empordà dona continuïtat al projecte del peix a l'escola, amb 2 executats per l'àrea de promoció econòmica del Consell Comarcal. Aquest projecte es va portar a terme en l'àmbit dels menjadors escolars dels centres educatius que gestionen des del Consell Comarcal. Enguany, el projecte té per objectiu fer un pas més enllà, desenvolupant una campanya de promoció del consum de peix de proximitat orientada als infants i treballant també en l'àmbit familiar.
Dos empordanesos que treballen en multinacionals han creat un joc de cartes i un còmic, el Dofinos, per fer que els treballadors estiguin més contents a la feina. La iniciativa, que s'ha presentat a Barcelona, neix de l'experiència perquè els dos joves, l'Alba Ramírez i en Vicenç Garangou, han treballat en diverses multinacionals com Nike, Dunkin' Donuts o Bimbo. Eugènia.
El que proposen no és canviar ni la feina ni el que s'hi fa, sinó la forma com es fa creant un ambient divertit. Per això, a través dels personatges del còmic, es dona una visió de l'esbojarrada vida de l'oficina amb molt de cafè, molta visibilitat i pocs arguments. Els personatges tenen forma de dòmin, són quadriculats i tenen poca mobilitat, fent una clara analogia als empleats de les grans empreses. D'altra banda, Dofinos vol oferir una mirada crítica a totes les raons que per les quals la gent es pot frustrar la feina, i el còmic ja es pot adquirir a Amazon i el joc a través de Mono de Juegos.
Acabem d'arribar a 8:45 del matí. Continuem al Supermatí, aquest informatiu conjunt que fem les redaccions d'informatius de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i també en emissió amb Ràdio Bisbal, perquè fa pocs dies l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro va anunciar la nova data de recollida del Porta a Porta, que un projecte de gestió que cada vegada s'està estenent a més municipis, i a partir de l'1 de desembre es començarà a aplicar aquesta recollida Porta a Porta a Santa Cristina d'Aro. Per entendre com funcionarà aquest servei, ens visita al Supermatí el regidor de Medi Ambient del Consistori de Santa Cristina, David Segarra. Bon dia, senyor Segarra.
Bon dia.
Com organitzaran aquest servei a un municipi com Santa Cristina? Tot Santa Cristina tindrà recollida porta a porta?
De fet, no. La recollida porta a porta s'aplica exclusivament a el que seria el nucli urbà. Aleshores, a les urbanitzacions, de moment no es farà encara. Està previst que en un futur pugui ser així, però això serà de 15 anys, de moment, en l'actual contractació del servei. El que són les urbanitzacions continuen amb el sistema que s'ha vingut fent fins ara dels contenidors que tots coneixem.
Per tant, quants habitatges o quants veïns hauran d'aplicar el porta-a-porta?
Mira, Santa Cristina té actualment cap a 5.700 habitants i més o menys la meitat viuen al nucli urbà, és a dir, que estaríem parlant de 2.000 i escaig habitants.
És cert, i ara ho dèiem, que cada vegada hi ha més pobles que s'hi estan apuntant, i de fet, per exemple, Palafrugell ho està estudiant, no?, de cara al proper contracte d'escombraries. De tot aquest procés, quines són les conclusions de tot aquest procés per aplicar-lo? Perquè, clar, hi ha altres llocs on està havent-hi queixes, no?, quan s'aplica aquest porta-a-porta. És tota una organització que cal molta conscienciació. Com ha estat aquest procés per aplicar el servei i ja arribar al moment en què hi ha una data per aplicar la recollida porta-a-porta?
A veure, si es fan números, s'arriba a la conclusió que és el millor sistema possible, perquè el que ens trobem és que el reciclatge ha d'augmentar. De fet, bona part del que es recull via els contenidors que hi ha al carrer no és reciclatge, sinó que és directament la fracció resta, que se'n diu, o el rebuig, que és el que va parar el contenidor gris, que com tots coneixem. És a dir, la part que va parar el contenidor gris encara és molt alta. De fet, nosaltres hem calculat que el que recollim en els contenidors de Santa Cristina del carrer, més o menys el 70% va parar el contenidor gris, que és molt perquè no hauria de ser així, hauria de ser molt menys. Aleshores, si el que es vol és reciclar de veritat, no hi ha més remei que fer un porta-a-porta, perquè és un sistema que allà on s'ha aplicat ha funcionat bé, en el sentit que el reciclatge augmenta moltíssim. I passa d'aquest 30-40% que tenim ara, s'incrementa un per sobre dels 60%. Això ha passat a tot arreu. Sí que és veritat que al principi, bueno, pot generar algunes queixes, perquè, clar, a veure, és un canvi d'hàbits, i tots els canvis d'hàbits tenen la seva complicació, sobretot al començament, no? Però, a veure, també el que s'ha vist és que un cop s'aplica, i a mesura que va passant el temps, la gent s'habitua, i al final de queixes n'hi ha poques, en general, al contrari, el que hem vist en molts municipis on això està molt integrat i la gent està molt contenta, i no només, diguem-ne, les autoritats, sinó les persones ho tenen molt integrat. De fet, té avantatges, fins i tot, perquè tu agafaràs els teus residus i els deixaràs a la porta de casa. amb la qual no has d'anar caminant a buscar el contenidor que està no sé on, sinó que el deixes a la porta de casa i allà t'ho recullen. Per tant, un cop t'acostumes, fins i tot és més... A veure, segons com, és més còmode. Nosaltres esperem que vagi bé, la veritat.
Clar, sí que és cert que és més complicació pels veïns, que fins ara dividien entre plàstic, residus, cartró, vidre, i ja està. Ara és, hi ha tot un procés més elaborat aquí darrere, no? No sé si s'han fet tallers o s'han fet formació als veïns per poder explicar realment com s'ha de fer el porta a porta de manera correcta.
Bé, és el que estem fent ara. Ara estem en plena campanya informativa i fent tot tipus d'activitats. Per exemple, el dissabte passat vam fer la festa del reciclatge, en el qual vam fer tot d'activitat, i una d'elles era un punt d'informació sobre el porta a porta. A més, durant tot el mes de novembre hi haurà un punt d'informació permanent a la seu de l'antic ajuntament, a la plaça de l'Odir i Reixac, on durant tot el matí s'informarà de com s'ha de fer. En realitat és bastant senzill, és només qüestió de saber quin dia has de treure cada cosa. Perquè tens que un dia has de treure el vidre, un dia has de treure el rebuig, un dia has de treure el paper, etc. És a dir que, si això, diguem-ne, ho tens clar, és molt senzill. És només que, el paper no el podràs treure el dia que vols, sinó el dimecres, que és quan toca el paper, per dir alguna cosa, eh? O en el cas dels envasos, doncs toca el dijous. Doncs si això ho saps, en realitat la gestió és molt senzilla. Ja ho estem fent, eh? Estem informant i tenim, per exemple, tenim una parada permanent al mercat dels dissabtes, on hi ha un stand d'informació de porta a porta, justament per explicar això. Per tant, estem fent tot el possible perquè la gent conegui com funciona.
Ja s'han repartit els cubells, tot plegat? Vull dir, l'Ajuntament serà qui els proporcionarà?
Sí, no encara. Això ho farem dues sessions informatives al novembre, que és quan farem aquest repartiment. És el que ens queda per fer. El repartiment ja dels bujols, en diem, que n'hi ha dos, un de color blanc i un de color marró. El de color marró és matèria orgànica, és on hi haurà la matèria orgànica i el rebuig, i el blanc és per tot l'altre, és a dir, paper, els envasos i el vidre.
Li volia preguntar també pel sistema de control, perquè ara ens deia que a les urbanitzacions continuarà havent-hi contenidors. No pot haver-hi el perill que un veí del nucli agafi i quan marxi a treballar, si és que agafa el cotxe, posi l'escombraria al cotxe i marxi a una urbanització, llenci el contenidor i llestos? Hi haurà alguna forma de control?
Sí, la forma de control és que cada bujol està identificat a través d'un dispositiu, i se sap de qui és. Aleshores, nosaltres anirem veient si la gent fa ús o no d'aquests bujols, d'aquests petits contenidors. I la idea és, si es detecta que determinada persona no fa ús d'aquests bujols, perquè potser fa el que acabes de comentar, potser se'n va a l'urbanització, molt bé, doncs si tu veus que no se'n fa ús, aleshores el que hi haurà és una... És a dir, anirem a parlar amb ell o amb ella, per veure què passa, i si no s'està fent ús del sistema que toca, doncs, en fi, se li dirà que l'ha de fer servir. Aquí hi ha una cosa interessant, i és que a la llarga el que volem és que l'impost d'escombraries no sigui el mateix per tothom, sinó que tingui un pes diferent segons si ho estàs fent bé o no. De manera que les persones que fan el reciclatge correctament paguin un impost, una taxa menor, i els que facin coses rares, com el que tu has comentat, i no acabin de reciclar bé, doncs pagaran un impost major, d'acord? Perquè és molt important que la gent s'impliqui per fer de les coses, perquè si no funcionarem, Hem de pensar que si fem aquest sistema és perquè tenim un problema real, seriós, de residus. Nosaltres, a Santa Cristina, generem unes 2.500 tones de rebuig a l'any, que és una quantitat molt gran. Tampoc és excepcional, És a dir, en molts municipis que no fan porta a porta hi ha situacions d'aquest tipus. I amb els diners que val anar-ho a abocar, que hi ha un cànon famós que en fi, ja està cap a 60 euros la tona de rebuig, és que no surten els números, és caríssim. No reciclar és caríssim. Per tant, no tenim més remei que fer un sistema d'aquest tipus. Mm-hmm. Llavors el que esperem és que la gent reaccioni correctament i en fi, que tothom faci dues coses ben fetes amb el...
Doncs ho seguirem a partir de l'1 de desembre porta a porta, recollida porta a porta. Que vagi molt bé i que no tinguin gaires mal de caps en l'aplicació.
Moltes gràcies.
Gràcies. Merci.
Doncs gràcies a en David Segarra, que és el regidor de Medi Ambient de Santa Cristina. Que tingui bon dia.
Merci, moltes gràcies.
De seguida parlarem amb la Sandra Bisba per conèixer cap on ens porta avui, per conèixer casa nostra, però abans hem de parlar d'esports, hem de fer la prèvia esportiva del cap de setmana. Abans, però, parlant de tennis, perquè una notícia destacadíssima de les últimes hores en els esports locals és que Paula Badosa s'ha retirat a mig partit en el torneig de Guadalajara i això l'ha deixat fora definitivament dels Masters. La tenista bagurenca va haver d'abandonar abans d'hora el seu partit del 8-1000 de Guadalajara, segons ella mateixa va declarar després del partit. La causa va ser una malaltia que està arrossegant des de fa dies.
La seva rival, Victoria Azarenka, que ja manava en el marcador per 6-2 en el primer set, va veure com Badosa se li acostava i li explicava la seva decisió d'abandonar. De fet, ja des de l'inici, la bagurenca no es va sentir gens còmoda perdent els punts amb facilitat. En poc més de mitja hora, Azarenka ja havia finiquitat la primera mànega per 6-2 i va ser en aquell moment que Badosa va prendre la decisió de no continuar. Aquesta renúncia forçada fa que la baixempordanesa, que era la primera cap de sèrie del torneig mexicà, ja no tingui opcions de jugar al Masters. Per participar en aquest torneig, que reuneix a les 8 millors tenistes de l'any, havia d'arribar, com a mínim, a semifinals de Guadalajara.
I mal moment pel Girona de futbol, que aquesta nit ha passat a formar part del descens de primera lliga, perquè aquest cap de setmana rebrà l'Osasuna a Montilivi després de perdre ahir al camp de l'Almeria per 3-2 i continua només amb 8 punts. Els gironins van rebre 3 gols a la primera part i això els va condemnar perquè a la represa van marcar 2 gols però no van poder empatar.
Això mateix, el Girona ho va intentar de totes les maneres al Power Horse Stadium d'Almeria i fins i tot va veure com el VAR li anul·lava el gol de Yangel Herrera al tram final que hagués suposat l'empat a 3. Ara toca recuperar-se i pensar ja en el duel contra l'Osasuna a casa.
I pel que fa ara sí als equips d'aquí, del Baix Empordà, comencem parlant del Palamós, que visita el camp del Torelló. Ara que ja han aconseguit sumar els 3 primers punts a primera catalana i abandonar la cua, els palomiusins volen seguir progressant, Sergi.
Els de Joan Bayona visiten aquest cap de setmana el camp d'un conjunt que té 3 punts com ells i amb el mateix objectiu de sortir de la part baixa. L'Escala, amb 9 punts, lidera la classificació amb autoritat, seguit del Figueres i el Can Givert amb 6. Per tant, les diferències encara no són àmplies i el Palamós ho pot aprofitar per situar-se en posicions més còmodes i seguir escalant.
També hi haurà visita del Calonge al camp del Malgrat, que gràcies als bons resultats es permet dirigir la mirada cap al primer lloc. Els calongins estan tenint un inici de temporada extraordinari i comparteixen el lideratge de segona catalana amb el Cala Guidó i el quart, que sumen 10 punts.
El rival del Calonge aquest cap de setmana serà el Malgrat, que té 7 punts i és quart. I per la seva banda, el Cala Guidó juga a casa contra el Tossa, que també té 7 punts com el Malgrat i és 6è, i la Unió Esportiva quart al camp de l'Unió Girona, que és penúltim amb només 2 punts. És a dir, que a priori, Calonge i Cala Guidó jugaran els seus partits contra rivals en situacions similars. L'única diferència és que el Calonge ho farà fora de casa. En canvi, la Unió Esportiva quart tindrà un rival teòricament més assequible com l'Unió Girona. Si tots tres conjunts guanyen, seguiran amb la seva lluita al capdavant. I si hi ha algun altre resultat, hi ha equips que podrien accedir també a aquestes posicions de la part alta del subgrup UB de segona catalana.
En bàsquet, el Bisbal Bàsquet rep el Vic, els bisbalencs que van perdre per primer cop la setmana passada contra el Girona B per només 2 punts, reben un Vic que compta els seus partits per victòries fins ara.
Els osonencs encapçalen la classificació amb 3 victòries de 3, juntament amb el Llucmajor. I darrere hi ha un grup format pel propi Bisbal Bàsquet, Azulejos Moncayo, Platges Mataró i Girona B. Les estadístiques mostren algunes dades significatives. El Sol gironès és, juntament amb el Martorell, l'equip que juga un ritme més alt en el que portem de temporada. També destaquen Jaume Soler, un dels jugadors més determinants del conjunt bisbalenc, com el jugador amb millor anotació mitjana de la Lliga EVA. Són arguments, tots ells, que permeten als de Carles Rofes seguir confiant en la feina que estan fent. dissabte al Pavelló Vell, doncs, Bisbal Bàsquet contra el Vic.
El Bàsquet Girona, per tant, mentrestant, té ara mateix l'únic objectiu d'obtenir la victòria contra el Betis. Aquest cap de setmana toca visita la pista dels sevillans i després de les 4 derrotes en 4 partits, els gironins només tenen l'objectiu de guanyar el més aviat possible.
El seu rival, que té 3 derrotes i un partit guanyat, intentarà fer valer el factor pista davant dels de Ito García Reneses. S'espera que l'anunciat i llargament esperat fitxatge de l'ex blaugrana Pierre Oriola per part del Bàsquet Girona suposi una injecció de moral per a l'equip. Ara mateix, l'equip comparteix cua de la classificació amb el Saragossa, essent els dos únics que encara no han guanyat cap partit. Els aragonesos rebran a casa el Fuenlabrada, però, independentment del que facin, la reacció del Girona ha de ser imperativa.
I l'Uni Girona visita aquest dissabte la pista del Leganés després del gran triomf a l'Eurolliga. Les madrilenyes són penúltimes i l'Uni intentarà continuar amb la seva impecable trajectòria i especialment continuar amb les vibracions del partit del Villeneuve. Sergi.
Doncs sí, la dinàmica de l'equip fa engrescar i molt l'afició gironina davant d'aquesta temporada. I és que després de guanyar la Supercopa, ara es confirma la classificació per l'Eurolliga per quart any consecutiu. La victòria contra el Villeneuve va ser cuinada a foc lent. Les gironines necessitaven remuntar els 12 punts de desavantatge en l'anada i el Villeneuve va oposar una gran resistència, especialment a la primera part. Una mostra clara d'això és que l'Uni només guanyava per 4 punts de diferència al descans. A partir del tercer quart, Fontejau i les locals començarien a aclaparar les franceses progressivament. En el quart i últim període, un sensacional parcial de 20-6 va acabar de sentenciar l'eliminatòria. 66-43 final. Per tant, a l'Uni encara li sobrarien 11 punts dels que necessitava. Sens dubte, moral molt alta de les de Bernat Canut per afrontar el duel contra el Leganés d'aquesta setmana.
Doncs moltes gràcies, Sergi Villena, per aquest repàs esportiu tan exhaustiu. Ja ho sabeu, dilluns aquí al Supermatí, la prèvia, avui la prèvia, dilluns els resultats. I és divendres i és moment de conèixer el territori, de conèixer històries, llocs, persones que han marcat casa nostra i que ho segueixen fent. I ho fem amb la guia cultural Sandra Bisba, que és aquí, ja tenim el telèfon. Sandra, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Dani. Bon dia a tothom.
Bon dia, com va?
Bé, molt bé, molt bé. Avui vinc reivindicativa,
Ah, sí? Per què?
Sí. Mira, perquè, bueno, per tot el territori tenim vecils i vecins, això, vens culturals d'interès nacional.
Val, els vecins, la sigla BCIN, no?
Exacte. Edificis emblemàtics amb diferents poblacions i que no tots es cuiden i es respecten com s'hauria de fer. I us vull parlar de l'edifici de les Torretes de Palafrugell, o també coneguda popularment com la Torre dels Moros, que no sé si la coneixes.
Doncs ara mateix, sí, evidentment que sí.
Molt bé. Per qui no la conegui, di a la gent que és una torreta que està ja en un estat molt ruïnós del segle XVII i XVIII, en què es conserva una part de la torre i un edifici rectangular de dos pisos afegida en aquesta torre, però està tot en un estat bastant ruïnós, no tenim els sostres, com a màxim tenim uns 7 metres d'alçada, i és una construcció feta de pedra sense treballar, lligades amb morter, val? Uh-huh. Però és una torre importantíssima, a més situada en un lloc fantàstic, perquè està un xic enlairat, a 89 metres sobre el nivell del mar, val? I té una posició ideal visualment, vull dir que realment tens una panoràmica molt xula, de fet per això la fan allà, és una torreta d'interior important sobretot per rebre les senyals de la torre de la Guarda, allà a Sant Sebastià la Guarda, i també de la Calella, val? I per unir, els avisos de possibles avistaments d'atacs pirates provenients de mar, però també feia d'enllaç amb altres pobles veïns, no? Com per exemple la torre el castell de Begur. Aquests dos punts, Castell de Begur i Sant Sebastià la Guarda, eren importantíssims perquè controlaven una important part de mar, no? O sigui, el Castell de Begur, doncs, té aquesta visió cap a nord, cap a Roses, i per tant podies veure, doncs, venir aquestes galeres pirates de lluny, val? Però això, aquesta visibilitat no la tenia Palafrugell, per tant necessitava l'avís del Castell de Begur, no? I el punt de comunicació, d'unió, de nex entre Palafrugell i després a poder avisar a Calella, a la gent de Calella, de Vallafranc i així, era la torreta d'aquí de Palafrugell. Per tant, era una torre de connexió importantíssima, super vital, val?
Clar. De quina època, a quin segle estem ubicats?
Estem, sí, més segle XVII-XVIII, que encara, sobretot segle XVII, segle XVI és l'època que tenim més avistaments pirates. Pensa que tenim, doncs, cròniques que ens parlen de 3 al mes, de 3 avistaments al mes, que això no vol dir que t'ataquin, però sí que vol dir que has d'estar preparat, val? Perquè pot ser que siguis l'objectiu, no? Per tant, doncs, la informació des d'aquestes torres que es feien, doncs, a base de senyals de foc o de fum, depenent de si era dia, nit o dia, doncs era molt important perquè era una manera molt ràpida, no?, d'avisar-se. Bueno, i el fet és que està completament degradada, i pensa que té un nivell de protecció, un nivell 1 de protecció, vol dir protecció integral, que m'agradaria llegir-vos què vol dir protecció integral, perquè veiem que no estem complint el que hauríem de fer, no? Diu, comprèn aquells edificis de caràcter singular i d'un gran valor arquitectònic, històric i artístic, un gran valor, els quals, amb independència del seu estat de conservació, s'han de mantenir íntegrament, amb especial respecte a les seves característiques específiques, siguin o no arquitectòniques, i dels elements o parts que el composen. El tipus d'intervenció a aplicar serà la restauració. I aquesta restauració no s'està aplicant. Aquest vecin fa dècades que està donat, i està allà mort, m'han deixat a la mà de Déu. A mi em dona una tristesa molt gran. De fet, mira, fa res hi vam passar-hi amb la meva companya de Jo Camino, Jo Recullo, l'Eva Bonaventura, perquè volíem fer una acció de neteja, i com sempre vam quedar espantades de la brutícia que hi havia, però a més de l'abandonament, o sigui, l'abandonament que el poble, no?, que està fent d'aquest edifici. Perquè, a més, si el poguessin recuperar, és fantàstic. O sigui, és un lloc per anar-hi a fer berenades a les escoles. Té una esplanada preciosa, amb unes vistes espectaculars. Tens una pineda allà al costat, que si la tens neta, és un lloc d'ombra, un lloc amb corriols per fer-hi passejades. Si restauressis la torre, doncs és un punt, doncs, històric, en què pots tenir, doncs, panells informatius explicant una mica la història. És un lloc per fer-hi una passejada. A més, un punt verd de la part alta d'aquí de Palafrugell, que per la gent gran, per anar a caminar, una excusa per anar a caminar, això, per anar a passejar-hi el gos. És un lloc que val molt la pena recuperar-lo. I ara ens hi volem posar, a salvar les torretes.
Molt bé. Bé, clar, això, tot això és el responsable d'aquesta conservació seria cosa municipal o és més amunt?
Sí, en principi és municipal. Mira, ara precisament vam veure que hi ha uns ajuts per unes subvencions per a obres en immobles Betil-Bessin, que són una subvenció que engega el Departament de Cultura, val, i que estan destinats a aquests edificis, amb aquesta protecció, i és un pla que comença, doncs, ara el 2022, s'ha d'executar durant el trienni 2022-2024. Vull dir que en principi es poden fer coses, es poden fer coses, i ara seria un bon moment.
I és molt habitual trobar-se vecins o vecils com aquest en aquest estat?
Sí. En repassem algun altre, algun altre dia, perquè també és allò que te se trenca el cor com quan hi passes. Sí, la veritat és que és una llàstima.
Doncs sí, repassem algun altre dia altres punts d'això d'interès, que segurament anar-ho a visitar ara ja deu ser interessant, no?, i conèixer i veure-ho, però clar, seria maco veure-ho tot allò restaurat i ben arreglat.
Sí, ara aviso a la gent que hi vagi, perquè està molt deixat, però és que no només deixat, sinó que amb brut, amb deixalles a l'interior, vull dir, és que em trenca el cor realment. Però convido la gent que hi vagi, que s'hi passegi, perquè el lloc és molt maco i perquè entenguin la importància de recuperar espais com aquests.
Molt bé. Doncs bé, aquesta és la proposta d'avui. Hi ha alguna cosa més que ens vulguis explicar sobre aquesta, sobre la Torre dels Moros de Palafrugell? Les torretes?
No, simplement això que... O sigui, que l'actuació és ara, s'ha de fer ara, perquè realment l'estat està ruïnós des de fa molt de temps, però l'edifici segueix dempeus. O sigui, sembla que ens estigui enviant una senyal dient, bueno, fareu alguna cosa ja, o quant de temps més he d'aguantar així, realment són és un edifici d'aquests, bueno, molt senzills, d'arquitectura popular, amb aquest cosa adossat que dona la sensació de que era com un, com, bueno, una part, doncs, que ajudava la fortificació i la defensa, no? Per un cos armat. S'ha de treballar bé, investigar bé, però val molt la pena, val molt la pena.
Doncs des d'aquí esperem que tiri endavant i que aquesta petició, aquesta reivindicació d'avui, doncs, que algú l'escolti i que tiri endavant.
Doncs bé,
Sandra Bisbe, per cert, que vagi bé aquesta setmana a totes les visites amb el del rei Palafrugell, que estarem molt pendents.
A veure com aniria.
Estarem molt pendents de l'esdeveniment.
Molt bé.
Que vagi bé, que tinguis molt bon cap de setmana.
Igualment. Adéu, Dani.
Adéu.
Gràcies.
Acomiadarem aquest supermatí fent un últim repàs a la previsió del temps que avui ens porta l'Albert Aparicio.
Doncs sense masses novetats sí que podem dir que hi ha un petit canvi. Avui, tot i que encara es poden formar aquest matí algunes boirines o boires, seran menys extenses i duradores. En general, gaudirem de més estones de sol durant les hores centrals del dia, si bé ens aniran creuant alguns intervals de núvols que no acabarem de deixar el cel del tot net. Mencionar també la pols en suspensió dels darrers dies, que avui i durant el cap de setmana anirà desapareixent. La temperatura encara elevada per l'època de l'any, però la propera nit baixarà, sobretot a la costa, on ha estat més elevada els darrers dies, al voltant dels 14-16 graus. Aquesta setmana hem tingut valors de 18 a 20 graus a la costa amb nits tropicals. Pel que fa a la màxima, quedarà al voltant dels 25 graus i ha destacat també el vent de Garbí, que a la tarda pot bufar cops d'entre 40 i 50 km per hora. Pel cap de setmana, poc moviment meteorològic, seguirem acompanyats per alguns intervals de núvols, vent entre fluix i moderat de component sud i, en general, més estones de sol.
Vinga, doncs fins avui aquest supermatí, fins aquí aquest supermatí d'avui, que hem fet les redaccions d'informatius de Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital, i que ens heu pogut escoltar a través de Ràdio Bisbal també. En un supermatí en què hem parlat dels impostos municipals de Palamós, de Palafrugell, hem parlat de la recollida d'escombraries porta a porta de Santa Cristina d'Aro, de l'Escola de Carrossaires de Palafrugell o del Rei Arquitectura i el Rei Viu del Rei Palafrugell, que arriba aquest cap de setmana al municipi. Esperem que tingueu molt bon cap de setmana. El supermatí torna dilluns a les 8 del matí. I res, a gaudir del temps, que sembla que millorarà, tot i que ara de moment mirant per la finestra veig que encara tenim força boira. Que vagi bé.